Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Un grup de manifestants han tallat les vies de l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona. En el marc de la vaga general convocada per avui, aquesta tarda diversos estudiants han saltat a les vies per impedir la circulació de trens d'alta velocitat. Convocats a les 4 de la tarda a la plaça de Sants, els estudiants s'han dirigit cap a l'estació i un cop allà han tallat la circulació al crit de llibertat als presos polítics. Les vies bloquejades són la que van de la 1 a la 7. Aquests talls afecten la circulació de trens AB i també de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies. Adif ha posat transport alternatiu a la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i el Camp de Tarragona. I on també hi ha concentracions tallant vies de tren és a Girona, en aquest cas des de fa unes hores. Estan tallades per una manifestació amb motiu de la vaga. Els manifestants han decidit en assemblea mantenir la protesta almenys fins a les 10 de la nit, que és l'hora en què hauria de passar l'últim tren. També us expliquem que hi ha en aquests moments una vintena de talls a les carreteres amb els dos extrems de l'AP7 bloquejats. Els comitès de defensa de la República han activat l'operació Fronteres per bloquejar les vies d'entrada a Catalunya. Hi ha altres carreteres en aquests moments també encara tallades. Totes les afectacions de trànsit provocades per talls en el marc de la vaga han fet que moltes persones que volien treballar no hagin pogut arribar al seu destí. I encara un últim apunt, la jornada electoral del 21 de desembre no serà lectiva, però el 22 les escoles tornaran a obrir. D'aquesta manera, el govern espanyol ha decidit facilitar que la jornada electoral es desenvolupi amb normalitat. Fins aquí l'actualitat, ara us deixem, abans del programa El Mirador, amb el comentari de l'actualitat d'Arcadi Oliveres.
Quan les llibertats són reprimides, quan la democràcia és burlada, quan l'estat de dret desapareix, quan la raó de la força substitueix la força de la raó, quan els governants legítims són empresonats, quan la divisió de poders resulta imaginària, quan les forces policials, en lloc de protegir, fereixen a les persones, quan l'autoritarisme s'imposa sobre la reflexió racional, quan la voluntat de diàleg és inexistent, quan el govern de l'Estat, lluny de pensar en el bé comú, serveix sobretot els interessos de les grans companyies i el dels especuladors, potser cal aturar-se i pensar que estem moralment obligats a començar a iniciar accions de no cooperació i de desobediència civil respecte d'aquell govern. Accions de no cooperació i de desobediència civil formulades, això sí, amb les més escrupoloses formes de la no-violència i sempre amb els braços oberts a tots aquells que des de dins i des de fora de l'Estat creuen en la dignitat de les persones i en la bona entesa entre els ciutadans dels seus diferents pobles. Fent-ho així, d'aquí a un temps, potser ens donarem compte que tots hi hem guanyat.
Ràdio Estel.
El 18 de novembre, la Fundació Aroa organitza el primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Un acte conduït per Elisenda Camps. Els beneficis es destinaran al projecte de Mare, que vetlla pels nens i nenes que pateixen violència familiar o escolar. Vols posar-hi el teu granet de sorra? Col·labora-hi. Truca al 615 1088 70 o escriu-nos a nnogués@fundacioaroa.org. El 18 de novembre, primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Més informació al 615 1088 70 i a nnogués@fundacioaroa.org, perquè tu pots posar llum a les seves vides.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui comentarem el desenvolupament de la vaga que s'ha convocat per avui a Catalunya, naturalment per raons d'actualitat, en els primers minuts del nostre col·loqui. Un dia, el d'avui, en què, coincidint amb el centenari de la revolució comunista a Rússia, volem parlar d'aquest país. Rússia i els seus moviments internacionals fan que ens preguntem si són ara mateix un perill per a la pau o bé una oportunitat per enfortir el diàleg multilateral. Els dubtes sobre el tarannà democràtic de Vladimir Putin, gairebé 18 anys després de la seva arribada al poder, posa també en qüestió el moment actual d'un país de desigualtats, però també de grans potencials. Recordem que Putin ha governat des de principis de l'any 2000 amb un únic parèntesi de 4 anys en què va ser primer ministre amb Dmitri Medvedev com a president de la República. El perill d'una nova guerra freda, segurament molts de vosaltres, amics oients, sabeu de què parlem quan pronunciem aquestes paraules. Coincidint amb el centenari de la revolució comunista, és també una qüestió de preocupació i també d'incertesa. Parlem de Rússia avui en el nostre col·loqui. I us recordem la pregunta del dia que trobeu com cada dia a radioestel.cat. Creieu que Rússia torna a ser una amenaça per a la pau mundial? Podeu respondre sí, Vladimir Putin pot tornar o vol tornar a la guerra freda amb Occident. Podeu dir no, encara que fa aliances aquí i allà no és un perill. O bé podeu dir no ho sé, però és un interlocutor imprescindible en el diàleg. Podeu respondre per una d'aquestes opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Per analitzar aquesta actualitat, avui ens acompanyen Xavier Ferrer, politòleg i president del Consell Català per al Moviment Europeu, del Moviment Europeu, millor dit. Senyor Ferrer, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, bé.
També saludem Xavier Puigdollers. Avui és un col·loqui de Xaviers, advocat, professor de la Universitat de Batoliva, entre altres coses. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quina afectació han viscut vostès de la vaga, o si l'han feta personalment, què dirien?
Bueno, de la vaga, jo crec que d'aquesta vaga el que hauria d'haver passat és que no s'hagués produït, però perquè no s'hagués produït aquesta vaga voldria dir que no haguessin passat una sèrie de aconteixements. La llàstima és que diguem, des del món polític, dels diferents àmbits, no es facin tots els possibles perquè no torni a succeir aquesta vaga. I no es tracta només que cedeixin uns, sinó que s'han de posar d'acord tots. Dit això, sí que m'ha afectat, perquè afecta, tinc fills amb edat, diguem, escolar, i afecta en aquest àmbit, i després també a la distribució del moviment, i bueno, és un dia diferent, reivindicatiu, que s'ha d'entendre que es fa per unes causes que bona part de la població considera justes.
Mm-hmm. Senyor Puigdollers?
Sí, sí, realment l'interessant d'una vaga és plantejar-se no la, potser la transcendència que ha tingut, sinó la causa, el per què s'ha convocat la vaga, no? Que és el que passava. Uh-huh. Hi ha hagut més o més gent, cadascú opina i actua com pot, però realment què és el que ha passat? I aquest és el que pretén aquesta vaga, no? Cridar l'atenció, recordem-se de que hi ha un problema que s'ha de resoldre. La vaga no el resoldrà, és un mantenir la memòria del problema que està havent-hi.
La vaga, evidentment, genera tota mena de debats. Potser és una vaga més transversal que no pas la del 3 d'octubre, que després del context de violència policial i de votació en el referèndum o teòric referèndum de l'1 d'octubre, va tenir potser més clares les posicions dels qui la van seguir i els qui no la van seguir. Però avui potser dona la sensació que hi ha més gent que, tot i donar suport a la causa de la vaga, no la segueix perquè considera que hi ha altres maneres de protestar. Potser estan d'acord,
sí,
amb
no, perquè
hi ha gent que s'ha vist molt perjudicada i que està molt crispada protestant. I també s'ha de dir això, gent
sí,
que no ha arribat a la feina, per talls a les carreteres...
No, perquè s'associa una vaga, en general, si mirem els darrers anys, doncs s'associa a l'àmbit social, a l'àmbit de conflicte laboral, i clar, aquesta, és que aquesta no és una vaga d'aquest tipus, és una vaga política, i que ha de tenir, diguem, resposta o solucions polítiques. Llavors, clar, quan es planteja una vaga política d'aquesta naturalesa, per fer-se veure, es fan, es tallen carreteres, es fan coses que, com diu el company, no solucionaran d'avui per demà el fet, però el denuncien. I això afecta a l'economia productiva i afecta a la llibertat de la gent, és evident, però és les possibilitats que té la ciutadania de denunciar una situació que no està conforme.
Sí, de fet, avui hi ha hagut una vaga, però també hi ha hagut una concentració, que han dit, davant de les delegacions del govern.
De la Generalitat. I sobretot a la plaça de Sant Jaume, que ha estat més massiva, demanant la llibertat
exactament
dels presos.
Clar, el fet de fer vaga em permet a mi anar a la concentració, perquè si estic treballant no puc anar a la concentració. És a dir, hi ha dues formes d'aconseguir un mateix objectiu. El dissabte torna a haver-hi una gran crida, una gran manifestació. És a dir, mantenim la idea de que hi ha un problema que es resoldria políticament parlant, dialogant, i s'arribaria a algun acord, el qual no ho sé, però algun s'arribaria, i com s'està seguint uns altres camins, mantenim la idea oberta de que la gent no està d'acord. Aquest és l'objectiu, en el fons. No?
Què pensen dels talls de carreteres i d'alguns episodis en què sí que s'ha vist una certa voluntat, no sé si dir de coacció, o si d'obligar la gent a aturar-se? De vegades en les vagues passa això, també ho reconeixeran vostès, a vegades no, els piquets no sempre són nets.
És que normalment la vaga, tot i que és un dret òbviament reconegut a les diferents constitucions occidentals, doncs genera que és un canvi respecte a la quotidianitat del dia a dia. I, per tant, és una mica l'objectiu de la vaga en si, d'una vaga social, les que estem més acostumats, i laborals, és fer-se veure també en l'àmbit que es convoca, no? I si anéssim a les vagues generals que s'havien fet, doncs també aquesta que, repeteixo, per mi, la meva anàlisi que faig és que és una vaga exclusivament política, doncs per fer-se veure s'han de fer coses. La resposta... No aprovo que es facin coses, eh? El que vinc a dir és que els responsables polítics, que està a les seves mans doncs generar una estabilitat en la societat, han de prendre mesura. Avui estaven reunits en el Congrés de Diputats, per exemple, no?
Sí, sí.
Tirant-se els plats pel cap un darrere l'altre i dient com si... I a vegades semblava que l'objectiu de que els ciutadans feien aquesta vaga, l'objectiu polític, no estava dintre del diàleg d'ells, sinó que hi havia uns senyors que volien, diguem, desestabilitzar i uns altres que, doncs no, hi ha un problema de fons. I mentre no se dialogui o es tracti el problema de fons, no se solucionarà el tema. Avui sortia un article en el Times, sembla que era el Times, dient que, i parlant en noms propis, en el president del govern, que mentre no afronti la realitat política, des del món, ho diuen, des del Regne Unit, no veuen que se solucioni el problema.
Un article, doncs, molt clar, molt contundent, en què es reparteixen crítiques
també
al govern espanyol i al govern català, i es demana, doncs, una solució en què tots cedeixin una mica, no? Que se cedeixi amb la independència, però que se cedeixi també amb altres coses. Bé, però vaja, avui no comentarem diguem, si sembla
que sí. En el fons és que es parli.
Que es parli, que es dialogui.
Que s'escolti i tal. Mentre estan dient, la solució ja està donada. 155, tots a la presó, hi ha la tranquil·litat i la normalitat. No, evidentment, surts al carrer i veus que hi ha gent, que no són quatre celebrats, sinó gent normal de carrer.
Són 3 milions de persones.
I que estan sortint i estan. I aquest és l'objectiu. Mantenir que hi ha un focus que realment problemàtic i que no solventen 155 o el que sigui. No?
Amb Xavier Puigdollers, advocat i professor de la Universitat Abat Oliva, i amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, analitzem l'actualitat i ens hem hagut de centrar en aquests primers minuts en el que és la convocatòria d'aturada. Recordem que és una vaga, com a GABA, vaga convocada per un sindicat minoritari, com és la intersindical CSC, amb el suport d'alguns altres minoritaris, i un sindicat sectorial majoritari, com és l'USTEC-STES de l'ensenyament, on sí que hi ha hagut, sembla, més incidència de la vaga. Però, en tot cas, les xifres, ara no entrarem en la guerra, ja les coneixerem amb les versions d'uns i altres que no acostumen a ser coincidents i també doncs, veurem les conseqüències, com vostès diuen. Avui volem parlar de Rússia perquè es diu històricament que entre el 7 i el 8 de novembre de 1917 va culminar, per dir-ho així, la revolució soviètica i d'alguna manera la Rússia actual, tot i que és més petita, però continua sent el país més gran en territori del món, és l'hereva d'aquell país. Amb una teòrica democràcia, un Vladimir Putin elegit democràticament diverses vegades, però amb dubtes internacionals sobre el seu tarannà democràtic, i una potència mundial que, de moment, no precisament contribueix a crear un clima de distensió. No sé si estan d'acord amb aquest diagnòstic inicial. Què en pensen?
Bueno, jo primer diria que els fets del novembre del 1917, d'ara fa 100 anys, doncs representen un canvi importantíssim en l'àmbit mundial. Primer, òbviament, en l'àmbit de la Rússia del moment, però després hem de tenir en compte que va representar canvis profunds també en altres zones, no? I segurament, si no hi hagués hagut aquesta revolució en aquell moment, amb el marxisme de fons i aplicant la teoria comunista a la pràctica, potser estaríem parlant ara actualment d'una altra Xina, i no estaríem parlant de tot el que va passar al Vietnam del Ho Chi Minh o de Cambodja, no? O fins i tot de Cuba. Per tant, jo crec que és uns fets concrets en aquell moment que els bolxevics tampoc eren la força majoritària, doncs que es van aconseguir donar-li la volta a Rússia i va condicionar clarament l'evolució de molts milions de persones i del món en general, perquè després va venir tot el tema de la Guerra Freda i tota una sèrie de consideracions fins a arribar que podem parlar a la Rússia de Putin d'avui.
Senyor Puigdollers.
Sí. Dintre d'aquest anàlisi històric, la reacció, el nazisme, no? En el fons també és una reacció a tal, no?
D'una gran era una altra forma de totalitarisme, però que era contrari al nazisme.
Contrari, sí. que té gran força, realment contrari a, per evitar, no? Realment va influir terriblement, no?
És veritat que una part del món hi va veure en el comunisme una part bona, no? Una solució de justícia social, i això encara ho heredem avui, no?
Avui. Era el trencament amb una societat, que evidentment no era democràtica ni respectuosa amb la persona. No sé si amb els drets humans però no es parlava tant, però no amb la persona, etcètera, no? Per tant, sí, suposava un canvi total. Després, totes les exageracions al final
i després fallen, el comunisme, no? Segurament, des del punt de vista teòric, diguéssim, molta gent el pot, per parlar en termes mercantils, el pot comprar, no? Perquè és una visió d'igualitarisme...
En termes humanistes, morals.
En termes humanistes, dalt, bueno, i tal. Ara, després això, posat a la pràctica i no donant o donant peu a que cap altra ideologia pugui coexistir, per tant, es converteix en un totalitarisme.
Quina impressió tenen vostès dels moviments tàctics de la Rússia actual de Vladimir Putin? Per exemple, els ponts amb l'Iran, amb l'Aràbia Saudita, aquests dies ho hem vist, les maniobres conjuntes amb l'Índia, la seva intervenció a Síria, que està servint. Sembla que esperem que per un futur en pau s'acabi la guerra a Síria, tot i que ha sortit vencedor, de moment, almenys parcialment, el règim de Bashar al-Assad pel suport de Rússia, en bona part. Sí, seria complicat respondre en una frase a tot això, perquè són aliances molt diferents.
Realment són aliances estratègiques per aconseguir una altra finalitat. Que en el fons, un salia per aconseguir, no per posar pau en aquell sector, segurament el que passa a Síria no sé si importa massa pels pobres sirians. El que passa, les estratègies interessen per una altra dominació, de poder dominar el territori, els pous de petroli, o la zona d'influència, el que sigui. O sigui, per tant, no és tanta la intenció de que aquella pobra gent pugui viure en tranquil·litat, sinó que els altres, que jo considero els meus amics, no dominen la zona. Per tant, són lluites amb traïció, perquè es aconsegueix una finalitat, però realment l'objectiu real és un altre.
Sí, jo crec que aquí, estic d'acord, jo crec que al final el món, que ja ha deixat de ser, diguem, bipolar, o sigui, de dos, i s'ha d'entrar en una visió més multipolar, no? I Rússia ha de ser un actor. No tant per la capacitat econòmica que té, perquè provinent d'un bé, d'un món comunista, doncs la capacitat econòmica que comparada amb el dinamisme capitalista doncs no era la mateixa, i això ho està recuperant, però és un país que té una capacitat d'energia i de producte que s'ha de tenir en compte. I això, o sigui, vull fer una crítica, a Occident, no, jo crec que no es va entendre el paper de Rússia. O sigui, com que va caure la URSS el 1989 amb el mur de Berlín...
Sí,
que
es va el 91 va caure formalment.
Es va com desfer sol, perquè potser ja la cohesió interna ningú s'atrevia a dir res i es anava deteriorant. Doncs jo crec que en aquell moment hagués valgut la pena que Occident hagués dit, bueno, doncs, esteu, doncs agafem la Rússia i la incorporem, no? I es va deixar, incorporem en el món, i es va deixar com de banda, no? I va venir tot el tema de la caiguda de Gorbachev, de Yeltsin. Llavors surt el personatge Putin i amb aquesta... li dona la volta i dona com un orgull de país, de nació, una mica basat en el despreci que havia representat Occident per Rússia, no? I es viu una mica d'això. La potència de Putin o les altes quotes d'acceptació que té venen més de, potser no tant d'una bona gestió econòmica o política, sinó d'una gestió, diguem, moral del rus.
Una reivindicació nacional dels russos, llavors, que havien perdut potser amb Boris Yeltsin, perquè Boris Yeltsin havia estat un dissident, no?, de Gorbachev i del comunisme.
Sí. Llavors, aquí ja no, ja lluny del que seria la lògica o el món comunista, la Rússia de Putin s'intenta situar en l'àmbit, diguem, mundial de l'economia de mercat que hi ha, amb aquestes mancances democràtiques, però jo crec que els altres països importants del món han d'acceptar que ha de ser un actor important. I de fet ells es fan valguer amb això, no? I aquí en l'àmbit més proper nostre, en l'àmbit de la Unió Europea, doncs seria bo que també el tinguéssim en compte, perquè va passar tota la crisi d'Ucraïna, que ara potser seria llarg d'explicar, però hi va haver com una confrontació en el fons amb Rússia.
I de fet continua viva aquesta confrontació.
I que va fer aquella aposta per la zona de Crimea, i per tant que volem dir que és un actor important en el món, i ell i d'alguna forma es reivindica, que, o sigui, per tant la millor manera és tenir-lo en compte amb aquest aspecte.
Recordem que Rússia va perdre influència amb la desaparició de l'URSS, no només perquè va perdre algunes repúbliques que s'havien accionat, que formaven la Unió Soviètica, sinó també per qüestions com aquesta d'Ucraïna. I llavors, no sé, sembla com si ressorgeixi un nou expansionisme, es diu, no?, de Rússia. Bé, i en tot cas, les relacions internacionals amb Rússia, especialment dels Estats Units i de la Unió Europea, aquí que tenim sobretot un europeista, el senyor Ferrer, que a més Rússia és Europa, d'alguna manera, encara que no tot el seu territori.
És Europa, però no és Unió Europea, clar.
No, exacte. Però cal vetllar, no?, per unes bones relacions amb Rússia, tant des d'Europa com des dels Estats Units, i això amb Donald Trump queda una mica, com a mínim, en una nebulosa.
I això, permeteu-me que faci una... O sigui, ens interessa unes bones relacions, ja des del punt de vista hasta d'interès, d'interès a nivell, diguem, de Unió Europea, amb Rússia, perquè és un proveïdor importantíssim d'energia, i la Unió Europea el 50% de l'energia, tot i que és veritat que alguna ve d'Àfrica i tal, la importa. Però d'aquí 20 anys es calcula que serà el 70% que haurà d'importar. I encara que ens podem pensar que tenim diners per pagar-la, al final, encara que tinguis diners, si no tens bones relacions amb el que te l'ha de vendre, doncs igual no te la ven, no? O hi ha conflicte. Per tant, les bones relacions amb els països veïns, òbviament amb tots, s'han de tenir, però amb Rússia més encara, perquè hi ha aquesta línia de... I a tots ens agrada, diguem, ara faig una mica de populisme, no? Dutxar-nos, tenir gasolina i viure una mica amb les comoditats que vivim, no?
I això tenim una dependència de Rússia.
Això no ens ve donat, perquè això és energia, no?
Sí, sí, i tant. Senyor Puig,
no, 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 és realment com s'estructura una societat, no? Realment els valors de la societat occidental, europea, són uns més o menys canviants i que van evolucionant, però que ja porten molts anys en marxa, no? En canvi, Rússia s'està reestructurant després de pràcticament 100 anys d'un estat totalitari, hereu d'un altre estat totalitari, diferent, però també totalitari.
El SARS, no?
Exactament. És a dir, quan parles de democràcia, diu, bueno, escolta, expliqui'm què és això. Perquè aquí, que estem ara discutint si la nostra democràcia és autèntica després de 40 anys, però és a dir, els hereus que havien viscut a l'anterior, encara no sabem ben bé si és autèntica la democràcia d'aquí, doncs, clar, Rússia encara és més jove, més nova, amb una herència moltíssim més forta. Per tant, bueno, pues sí, es pot ser 18 anys, 50 anys, si ets un líder fort, i això que, és diferent.
Aquestes societats, que una mica és el cas també de Xina, que estan acostumades ja històricament a tenir algú que els mani, sigui l'emperador o el tsar, o sigui, al final els hi costa molt tenir una democràcia com la podríem entendre nosaltres, i sempre estan més còmodes, o accepten algú que els mani, no? I en aquest cas seria... Sí, la figura de Putin, figura... no? I a l'altre la figura del Partit Comunista, amb el Deng Xiaoping o el Xi Jinping. Sí, sí. O...
És més fàcil, més tal, jo no, jo vols dir que jo puc partir... Ah, jo podria arribar a manar a tal... Ah, sí, bueno, això és el difícil. Entendre-ho, comprendre-ho, assumir-ho i fer el joc que ens ho repartim. Vull dir, això és difícil.
No? A la Xina potser no hi ha tants retrets internacionals a un règim que és clarament totalitari, com és el seu règim comunista, i en canvi amb la Rússia de la perestroika doncs sí que hi havia més pressions, no? Perquè es democratitzés.
Clar, perquè, bueno, perquè era la forma també d'ajudar-la a destruir-se. Era l'enemic, sí, que encara havies de fer-lo caure. Per tant,
de fer caure la U. Algun dia pot passar amb Xina, això.
Pot passar,
per la pròpia pressió interna de Xina, perquè quan hi hagi una classe mitjana més benestant, i dalt, doncs potser voldrà més llibertats i després potser els altres països del món els interessarà i per dir aquí, no sé, veurem com es desenvolupa, no, el futur de Xina.
Ahir en aquest programa parlàvem de Donald Trump perquè avui es compleix un any de la seva sorprenent victòria electoral i no podem ignorar que Rússia, a l'ombra, per afers més aviat tèrbols, ha sortit molt en relació amb la victòria de Trump. Potser no sabrem mai si va tenir alguna influència aquesta famosa presumpta connexió russa, però en tot cas, potser sembla que a Putin li anava bé, no? Un president com Donald Trump, millor que no pas si hagués estat Hillary Clinton. Què en pensen?
És probable que l'any és més bé, sí, perquè són potser més iguals, o ell, el càlcul seria que en Trump doncs, queda descol·locat en una línia continuista d'Estats Units, sigui qui sigui el president, no? És una situació imprevisible, no? De fet, respecte a la Unió Europea, mai cap president d'Estats Units es havia manifestat, diguem-ho així, contrari a la Unió Europea, i Trump, doncs, també amb algunes declaracions se sent lluny. Per tant, és probable que, o sigui, que la visió de Rússia sigui millor Trump que un continuisme que hagués sigut Clinton, no?
Sí, sí, és evident. És a dir, Trump no és un polític professional, per tant, no té l'estat en el cap. És un home de negocis professional, i això sí que ho té al cap. Per tant, ser president li permet fer més negocis. Per tant, la seva visió de les jugades és diferent. I era un bon client.
Sí, més enllà de com seran les relacions entre Estats Units i Rússia, que sempre pel bé de tot el món convé que, com a mínim, siguin disteses, siguin correctes, creuen que va passar alguna cosa des de Rússia perquè guanyés Trump? Difícil mullar-se.
Sí, no, jo diria que... Bueno, no tinc dades contrastades, però per lo que es ve dir, sí que és veritat que existeix una voluntat i fins i tot una organització d'intoxicació, no només amb els Estats Units, sinó amb altres àrees, i no només polítiques, de generar notícies, si no falses, distorsionades, que d'alguna forma, en el món que estem ara, que estem tots avasats a rebre 1.000 inputs cada 3 minuts, per dir-ho així.
Amb la tecnologia, doncs, amb les xarxes socials.
Doncs, al final, el que fem els ciutadans, quasi que no tenim temps ni de contrastar les dades. I van entrant dades, no? Mm. I si algunes d'aquestes dades no són fiables i són orientades en una línia determinada, doncs també t'entren. Per tant, sí que hi consta que Rússia juga aquest paper. És probable que no només Rússia, sinó altres estats.
Sí, sí, sembla que aquest és el joc d'ara. Sembla que ha passat als Estats Units, a diverses eleccions europees ha passat, s'ha comentat fins i tot, en el procés també està influint, és a dir, que és un moment que les xarxes funcionen i algú les controla.
I això provoca canvis. Gràcies.